A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació arriben els sofistes. El director del programa no es fa responsable dels comentaris dels seus tertulians. Els seus tertulians tampoc.
12, arriben els sofistes. Francesc Porteu, bon dia.
Bon dia.
Yolanda Bataller, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí?
Eufòric, com sempre.
Eufòric per què?
Per què?
Així en general?
Sempre. Sí, jo estic eufòric o feliç.
Jo pensant en el nou Barça, que encara no existeix.
Sí, que de fet ja té dues negatives. Han ofert dos fitxatges que em sembla que han dit que no.
Ara hem de parlar del Barça?
No, avui
parlarem sempre.
Igual.
Ens volem preguntar si es pot viure o no sense futbol.
Seria aconsellable viure sense futbol. Ho hauríem de fer.
De cap manera.
De lligues n'hi hauria com a les Olimpíades, una cada 4 anys.
Urteu, el futbol és la vida, és la meva religió, però la de molts milions de persones, excepte tu.
El futbol, una de les coses que passa als camps de futbol és que hi ha, a vegades, molta desigualtat.
Home, sí, clar.
És una de les coses que passen. De fet, ahir 50.000 persones van participar al Pride Barcelona, la desfilada festiva i reivindicativa, per reclamar aquesta igualtat dels drets per gais, lesbianes, bisexuals i transexuals, que aquest any se centrava molt en el món del futbol i en el món de l'esport. Ho voleu relacionar vosaltres al debat d'avui o en principi són temes diferents?
Tot està connectat. Jo crec que així com del futbol es parla massa, de les desigualtats encara se'n parla poc.
Més la passió que genera el futbol, si la canalitzem bé, pot col·laborar moltíssim a fer que les desigualtats existeixin menys.
Mira, abans d'entrar al debat sofista i parlar sobre si es pot viure o no sense futbol, us vull presentar una persona. És el Jesús Tomillero, que és un dels primers àrbitres de futbol que ha reconegut obertament la seva homosexualitat. El vam tenir fa mesos aquest programa i avui el volem tornar a saludar. Jesús, bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, con ganas de hablar con ustedes, porque yo creo que es un día bueno para Barcelona, ¿no? Que se está celebrando el World Pride de allí, ¿no? Y están luchando. Ya no es diversidad, no tan complicado como es el World Pride en el mundo del deporte, ¿no? Que todavía hay que luchar mucho para que se siga la igualdad en el mundo del deporte.
¿Mucha fiesta estos días, Jesús? ¿Está recuperado ya o no?
Ah, bueno, yo no estoy yendo a ningún lado porque estoy muy concentrado con mi libro, pero sí que me están informando y estoy colaborando con todo el mundo que me lo pide y estoy ayudando a muchas organizaciones LGTB a nivel local, sí que estoy yendo a muchos orgullos.
¿Tú en qué momento decidiste hacer pública tu homosexualidad?
Pues fue en abril de hace un año y medio por ahí, una foto con mi pareja en redes sociales. Y ahí empezó mi calvario dentro del campo de fútbol. Empezaron a discriminarme por mi orientación sexual y incluso a llegarme a amenazas de muerte por redes sociales. Pero yo no pensaba decirlo públicamente, sino subí una foto como cualquier otro joven en sus redes y ahí empezó el boom mediático.
¿Hace un año?
Hace un año.
¿Y sigue recibiendo amenazas?
Pues hace un par de días empezó todavía a llegarme otra vez amenazas de muerte con mi pareja David, que subió una foto a Twitter. Y volvió a empezar los insultos homófobos, que ya se denunció por la Policía Nacional y ya están volviendo a investigar el caso.
Por lo tanto, no es que se haya grabado desde que lo hiciste público, pero sí que ha sido constante.
Sí, ha sido constante.
Perdona, Jesús, ¿estamos viviendo demasiado obsesionados por el fútbol? No, todo el tema del fútbol nos lo tomamos demasiado a pecho, según... ¿Qué crees tú?
Yo pienso que sí, que la gente se cree que el fútbol matan por el fútbol y eso no es así, ¿no? Yo creo que el fútbol es educación, son valores, es deportividad, es educación, porque hay muchos jóvenes que practican el deporte y no se está tratando el deporte como educación, como un hobby, sino como algo profesional.
¿Y por qué esa obsesión por el fútbol? ¿Por qué tú crees que la gente vive tan obcecada por el fútbol?
Pues yo pienso porque también el fútbol para ellos será como una cosa de alivio, una cosa que donde van a despejarse a sacar toda su furia en el mundo del fútbol, ¿no? Y eso es lo que yo pienso a nivel personal, que la gente va a sacar ahí su furia y que se cree que nosotros los árbitros somos psicólogos, somos sus mujeres en el campo de fútbol y nos dan toda la tabarra que no pueden dar.
Uh-huh. Yolanda.
Jesús, de todas maneras, me gusta mucho hablar contigo porque yo edito una serie de fútbol para niños.
Sí.
Y de hecho, desde muchas editoriales se trata el fútbol como este aprendizaje de trabajo en equipo, de colaborar, de valorar las diferencias. De hecho, la nuestra mezcla jugadores niños y niñas. Entonces, yo pienso que una persona como tú estás colaborando también muchísimo a todo este enfoque, ¿no? De valores del fútbol. ¿Cómo lo ves? sea, porque sí está la parte negativa, pero al revés, puede sumar muchísimo.
Yo pienso que si lo que yo he sufrido ha venido bien para la gente del mundo del fútbol, pues bienvenido sea lo que he sufrido, ¿no? Yo pienso que había que dar ahí alzar la voz diciendo que era gay en un mundo tan complicado como es el mundo del fútbol. Y ojalá salieran más hábitos del armario y jugadores y mucha gente de la élite. Que es necesario. Ojo, que no digo que tienen que salir ya, sino si ellos entienden verdaderamente que son gays y quieren salir, pues yo le animo a que salgan, porque yo creo que vamos a poder ayudar más a gente, podemos ayudar a gente no, pero al mundo del fútbol sí que podemos ayudar para que se normalice un poco más.
Mira, de hecho te quiero hacer una pregunta, que es que estamos justo ahora preparando una serie de árbitros superhéroes para niños. ¿Tú cómo la enfocarías?
Yo cómo enfocaría, pues yo creo que sobre todo nosotros los árbitros somos personas humildes, ¿no? Sí que nos tachan como los malos en un campo de fútbol, pero no somos tan malos, sino somos jueces donde tenemos que dirigir un partido, donde tenemos que tomar decisiones. Pero en la vida personal todo el mundo toma decisiones. Y nosotros tenemos que educar a esos niños y darle pues la enseñanza que nosotros damos a los profesores en la escuela, pues nosotros lo damos en el mundo del fútbol.
Claro, y esta es un poco la clave, ¿no? ¿Cómo cambiamos todo esto? Sí. Seguramente la educación, escribiendo libros como el que está escribiendo Jesús o hablando de ello, es la mejor manera de hacerlo, ¿no?
Pues sí, me están escribiendo un libro, yo no soy escritor ni periodista, estamos trabajando con la editorial y ya saldrá en septiembre al mercado. Es un libro donde cuenta mi infancia, donde cuenta cómo salir del armario, cómo lo pasé en el colegio y qué quiero en el mundo del fútbol. Y lo que quiero es algo diverso, algo igualitario, algo que podamos disfrutar todos en un mismo sitio.
Jesús Tomiller va ser un dels primers àrbitres de futbol que ha reconegut obertament la seva homosexualitat. Vam explicar el seu cas fa uns mesos al programa. Ara compartirem també l'entrevista a través de les xarxes socials per si hi ha algun oient que vol escoltar i recuperar tot el que ens va explicar. Jesús, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Es un placer.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adiós.
I ja que avui parlem si es pot viure o no sense futbol al debat sofista, volíem també reivindicar el que centrava aquest any al Pride Barcelona en el món de l'esport i explicar el cas del Jesús. Anem al debat, va, es pot viure o no sense futbol? Horteu?
Evidentment que es pot viure sense futbol i és aconsellable. Mira, ara fa un mes que no hi ha futbol. I com hem viscut aquest mes? Feliços? Bé, tranquils.
Una mica de calor,
evidentment
però...
Evidentment que no. La gent no? Està molt més tensa des de fa un mes. El futbol ajuda a emocionar-se, a canalitzar sentiments. Els sentiments són necessaris, el futbol és necessari.
No, el futbol desperta sentiments artificialment. Sentiments, és a dir, els sentiments de veritat són els que tu sents amb la gent que tens al costat, els que convius...
Què és artificialment? Sí, tu vas al camp, Orteu. I què et passa si vas al camp?
Jo no he anat mai al camp.
No has anat mai al
mai
camp?
Al camp. És a dir, no saps
el que et perds.
Bueno, pots així.
Jo cada setmana.
Jo, la veritat, a mi em fa riure, quan no llàstima, veure gent que pateix per bestieses com els partits de futbol. I veure gent plorant perquè perd un partit de futbol, i és que és una cosa que no l'entenc. És a dir, perquè hi ha molts motius al llarg de la vida per plorar i per sentir empatia i per sentir tristesa, però si una pilota entra o no entra, això et fa desgraciada la teva vida? És a dir, això es fa millor la teva vida perquè una pilota entra o una pilota surt? És a dir, si el teu equip juga pitjor, ha de guanyar? Quin és aquest sentit de justícia? Si el teu equip juga malament, doncs ha de perdre, és lo normal.
Clar, no és no aquesta dependència emocional.
Guanyar, no, doncs, oi que el sí, teu que diuen, partit
quan, ha guanyat? Quan el Barça guanya, l'índex de natalitat puja.
Evidentment.
Malament, això, no? Perquè estem massa
com
dependents
és?
Del futbol. Totalment del control.
No, hi ha una dependència emocional i
col·lectiva.
A
tu no et sembla bé que persones que sovint no mostren emocions gràcies al futbol les mostrin? És una manera com una altra, no? Hi ha gent que fa teràpia, aquestes coses d'avui en dia, i de tota la vida, el segle XX és el segle del futbol. És el segle del futbol. Ni del cinema, ni de...
Apa.
És el del futbol.
És més important el futbol que el cinema?
Bé.
Sí, en la història de la cultura, de la humanitat, és més important el futbol que el cinema?
Depèn de per qui, però en tot cas...
És a dir, el món és millor gràcies al futbol que gràcies al cinema? Però, home, Bataller, què estàs dient?
Depèn, perquè el futbol reuneix amb molta més gent, per tant...
No, la teva vida, Bataller, la teva vida...
No estem parlant de la meva vida, estem parlant de milions de vides.
Gràcies al futbol que al cinema...
Molt, molt millor.
Sí, tu has sortit... Has sortit d'un partit dient, oh, aquest partit, quines coses m'ha ensenyat, com m'ha transformat la meva vida.
Moltíssim.
He tingut la sensació de que aquest defensa, com ha driblat, parla de la meva experiència. Jo m'he sentit reflectit...
No pots parlar, clar, si no has anat mai a un camp, no pots parlar. jo us explico una cosa.
Que sembla que no hagis anat mai a un cinema.
Però què dius? El cinema m'agrada molt. Molt, però no estem parlant del cinema avui.
No cridem.
Us explico una cosa. Jo vaig al camp des dels 2 anys. O un any. I l'anècdota...
Pues sembla que t'hi hagis quedat allà.
Sí, sí, sempre sóc allà.
Amb l'orelletes anaves, no? Al camp, amb l'orelletes.
Això va ser als 9 anys. L'orelletes també el vaig portar un dia.
Bataller.
L'anècdota allà al camp, coneguda a sota tribuna, sí, perquè a casa anem a sota tribuna, allò que si plou no et mulles, diguéssim.
No sé on té sota tribuna.
Bé, un dia t'hi porto, no pateixis. L'anècdota és, m'asseia, clar, tenia 2 anys, a sobre el meu pare... Sí. Quan es feia el gol, encara hi ha senyors grans, i ara ja deuen tenir 70 anys, que ho recorden, el meu pare se n'oblidava, feia gol i jo sortia volant cap endavant.
Maco, això. O sigui, ja llençava.
No és que s'oblidava que tenia una criatura de 2 anys a la gana.
Veus criatures sobrevolant pel camp?
Llavors, aquí has pogut...
Això passa, però això és un delicte.
Aquí haguessin pogut passar 2 coses. Que jo odiés el futbol profundament, o tingués aquesta cosa de... A mi, el futbol, per mi, ja us ho dic, és la meva vida. Però, clar, si només fos la meva, però em sembla que és... Em sembla que estàs una mica sol davant d'aquesta afirmació, perquè és la vida de milions.
El futbol ha anat massa lluny. És a dir, a mi em sembla bé que un diumenge, de tant en tant, es jugui un partit de futbol i que es retransmeti pels mitjans de comunicació.
I que les persones eliminin tensions, no et sembla bé?
El que no pot ser és que cada dia... de cada setmana hi hagi tanta informació sobre el futbol. Sobre, no ja sobre un partit del Barça, sinó sobre partits de segona regional, sobre partits d'equips de l'altra punta del món.
Per què, si les persones ho volen? Ara mateix el Girona ha pujat a primera.
I a mi que m'expliques del Girona que ha pujat a primera.
Ui.
Com?
I a mi que...
Sisplau, que truqui algú de Girona. És importantíssim.
Ui, sí, que és importantíssim que hagi pujat a Girona.
Tu saps els anys de lluita, de treball en equip,
ja està.
Pels petits de Girona, per les famílies, la importància que això té.
Que és que només existeix el futbol.
Que ho diu això, però avui estem parlant de futbol.
Que no existeix la petanca.
La petanca també,
que no existeix el ping-pong.
Clar, la cosa és, reivindiquem les emocions o reivindiquem el futbol?
Jo estic a favor de les emocions quan són emocions mesurades i aplicades a coses que tenen un sentit. És a dir, les emocions desformades, el hooliganisme, aquesta mena de bogeria col·lectiva, aquesta mena de catarsi que sembla que quan perd el Barça tot el país s'enfonsa.
Dels milions de persones.
A mi em fan riure aquests intel·lectuals que, escolta, parlen hores i hores de futbol com si fos...
No has plorat a cap remuntada mítica? Aquesta cosa en família, tots reunits...
Una remuntada mítica es puja...
L'última és el 6-1! Vas plorar?
Una remuntada mítica es puja a la Neto. Això és una remuntada mítica. Això
sí que Canigó,
et transforma com a persona, entens? És a dir, estàs segur...
Veure la Moreneta, va? Anar a fer una excursió a Montserrat?
Sí, anar a fer una romeria a Montserrat.
Mira, a Montserrat.
Ni comunisme, ni energia atòmica, ni el cinema, que ens agrada tant a tu i a mi. El futbol és el tema, és la gran cosa del segle XX.
La grandíssima.
I si no, per què tants milions de persones...
No serà la penicilina més important que el futbol? De veritat,
també és important.
Sí?
També és important.
9-3-0-1-7-4-7-4. Es pot viure sense futbol? 9-3-0-1-7-4-7-4. Debat sofista avui amb l'Urteu i la Bataller. Urteu.
Tant de bo poguéssim viure sense futbol. És a dir, jo crec que aquest últim mes de tranquil·litat ens ha ensenyat que podem viure perfectament sense dependre del futbol. Podem veure ciclisme, podem veure d'altres coses. No cal que hi hagi aquesta obsessió malaltissa.
Però tu això per què em dius?
Amb l'Urteu s'hi afegeix el Josep de Bordils. Josep, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Vostè dirà.
Estic d'acord jo amb el tertulià, i no amb aquesta crida tertuliana. Una cosa és parlar i l'altra cosa és cridar per antena.
Uh-huh. Estem jugant, llavors, sí, endavant.
Sí. Llavors,
el que vull dir, jo estic d'acord amb l'esport, però no amb la fanatització de l'esport. I sempre i quan l'esport sigui cultura, molt bé, però hi ha d'altres maneres també de culturitzar-te, i no només tot basat en el futbol i el fanatisme del futbol. A més, s'està desmesurant les coses. Un s'ha vist que un jugador de futbol està cobrant pràcticament 200.000 euros diaris, com és el cas, possiblement, d'en Messi, i un treballador no els guanyi la seva vida treballant. Mm-hmm. Bé, parlem d'una injustícia. Estic d'acord que...
Desigualtat, no?
Una cosa és l'afició i una altra cosa és el fanatisme. I nosaltres som els culpables perquè seguim aquesta corrent tan absurda. Estic aquí.
Sí, 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 queda clar la seva opinió, Josep, que l'apuntem. Moltíssimes gràcies per trucar.
Pas de res.
Que vagi bé. 93-201-7474.
Mira, un exemple.
Molt d'acord amb el Josep, clar, amb això que ha dit. Molt d'acord, molt d'acord.
Aleshores estàs defensant el meu argument.
No.
Només cal batalla...
Segueixo pensant que el futbol és vida.
Només cal que vagis amb un partit de futbol de nens, d'infantil.
Ui, mira, m'has tocat un tema interessant perquè porto 7 anys anant-hi.
Els pares.
Mira com es comporten alguns pares. Si tu creus que això és educar els fills...
Ja que no, eh? Ja que ho fan...
Escolta'm, jo porto 7 anys fent això... 7 no, 9 anys fent això que tu dius i no he vist cap pare.
Mai no has vist cap pare.
En tot cas del nostre equip, no.
En Beb, de València. Beb, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què dius, Beb?
Mireu, a veure, jo volia referir-me una miqueta als punts de vista del tertulià que està parlant, que no recorda el nom.
Orteu, Francesc Orteu, sí.
Orteu, mire, jo estic d'acord, jo sóc un aficionat al futbol, des de ben petit el vinc practicant, des de fa més de 20 anys. Sí. Estic molt d'acord en els fanatismes, en els forofismes, estic totalment en contra en els número d'hores que a televisió, sobretot els canals més generalistes, donen al futbol. Però n'hi ha moltes generalitzacions que ha fet vostè i molts tòpics que ha dit vostè que no són així. Jo com a aficionat del futbol, jo sóc valencianista, però jo no estic sempre d'acord en que guanyi el València, eh? Sovint venen equips que treballen molt millor, com l'Espanyol, el partit que guany, l'Espanyol, bueno, no cal parlar del Futbol Club Barcelona, no? I arriba un punt del partit que dius, adéu, mereix guanyar l'equip visitant.
Molt bé.
I sovint quan guanya l'equip visitant tens una contradicció perquè el teu equip no ha guanyat, però tens la satisfacció de dir ha guanyat el millor i no passa res. No és només tampoc el xoc ofensiu, també el xoc defensiu que es mostra fora de casa és valorable. I, vamos, jo sóc un aficionat al futbol des de fa molts anys i estic totalment en contra dels forofismes.
Queda clar.
I és una cosa que sí, que es pot... El futbol és una cosa que maneja milions de persones. En tema econòmic hi hauria molt a dir perquè... es mereixen molts milions, però és que també hi ha molts espectadors que estan pendents d'aquest espectacle. Està clar que el cinema, la cultura, és incomparable. Tots aquests marcs són incomparables en un espectacle com el futbol, que és un espectacle de masses. Jo crec que són mesures que no cal aplicar-se una en l'altra, sabeu?
Queda clar. Beb, gràcies per trucar des de València. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada, adéu.
Tenim trucat de Torelló, per exemple, el Joan, no tindrem temps a passar-lo, però també diu que està en contra d'aquest fanatisme que genera el futbol.
Sí, però és interessant relacionar, ara que parlàvem de la cultura, els intel·lectuals i el futbol, que és reflex de la vida, manifestació de la naturalesa humana i de les paradoxes de l'existència.
Ara es miren i riuen.
Sí, sí. Jo ja no he cridat més.
Mira,
ja,
moltes paradoxes de l'existència. Moltes paradoxes de l'existència. L'existència està plena de paradoxes.
Tu,
no cal
Orteu,
que mirem una pilota rodant
amb un senyor. Hi ha nou Barça o ara mateix encara no hi ha nou Barça?
Censura, veurem.
Jo crec que és evident que falta un lateral dret.
Sí, i al mig camp, que n'hi ha 10, buidant-ne una mica.
Orteu i Batalla, fins la setmana que ve. Avui hem preguntat als sofistes si es podia viure sense futbol al suplement de Catalunya Ràdio. Adéu-siau!
Adéu.